És la una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i mitjana distància de Renfe a partir de l'1 de setembre i durant 4 mesos. Ha estat aquest dilluns, dimarts, durant el seu primer debat de política general que ha començat aquest dimarts al Congrés dels Diputats. D'altra banda, Sánchez també ha anunciat que incrementarà els prop de 2.135 milions d'euros que ja destina a beques. D'aquesta manera, tot l'alumnat de més de 16 anys que ja sigui beneficiari d'aquesta ajuda rebrà una altra complementària de 100 euros. De seguida ho ampliem, però abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de juliol. Quina diferència hi ha entre el sexe biològic, identitat de gènere i orientació sexual? Aquesta ha estat una de les qüestions que s'han abordat al taller sobre diversitat sexual que ha organitzat Orgull Pot Alaba en el marc dels actes per commemorar el Dia de l'Orgull LGBTI. L'alimentació sostenible és un dels elements claus per combatre el canvi climàtic i avançar cap a unes relacions humanes més justes. Això és el que defensa l'exposició Menja, Actua, Impacta, que es pot visitar a la seu de la Fundació Catalana de l'Esplai, aquí al Prat. I els esports. L'AE Prat ja prepara la pretemporada de 7 setmanes de cara a la propera temporada. Ho repassem a la segona part amb la Míriam Roures. I pel que fa al temps, jornada amb domini absolut del sol, com ho seran també els pròxims dies. Temperatures sense canvis, amb aquesta onada de calor que ja es fa notar, amb mínimes que estan per sobre dels 26 graus i màximes que podrien fregar els 34. Comencem el control tècnic amb Juan Carlos Muñoz i qui us parla avui, Víctor Asensio. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i mitjana distància de Renfe a partir de l'1 de setembre i durant 4 mesos. Ha estat durant el seu primer debat de política general que ha començat aquest dimarts al Congrés dels Diputats, tot plegat per lluitar contra l'escalada de la inflació. L'escoltem.
Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Y como saben, también estamos bonificando el 30% de los abonos de transporte urbano y metropolitano y esperamos que las comunidades autónomas puedan complementar este enorme esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado hasta el descuento de un 50 o un 60%.
D'altra banda, Sánchez també ha anunciat que incrementarà els prop de 2.135 milions d'euros que ja destina a beques. D'aquesta manera, tot l'alumnat de més de 16 anys que ja sigui beneficiari d'aquesta ajuda rebrà una altra complementària de 100 euros. Segons el govern espanyol, es calcula que la mesura arribarà a un total d'un milió de persones. El president també ha anunciat nous impostos a les empreses energètiques i als bancs que estan tenint beneficis extres gràcies a la pujada de preus i a la inflació.
Estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
Amb tot, el govern espera recaptar 3.500 milions d'euros fins al 2024.
Igualtat.
Quina diferència hi ha entre sexe biològic, identitat de gènere i orientació sexual? Aquesta ha estat una de les qüestions que s'han abordat al taller sobre diversitat sexual que ha organitzat Orgull Pot Alaba en el marc dels actes per commemorar el Dia de l'Orgull LGBTI al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Escoltem Juanma Aranda, vocal de l'entitat.
El sexo biológico es algo físico puramente y la identidad de género es cómo nos identificamos como hombre, como mujer, como no binaria, etc.
Precisament, l'entitat ja ha començat a treballar amb l'Ajuntament per adaptar tots els lavabos de les dependències municipals perquè siguin inclusius per a totes les persones. En aquests moments s'està estudiant quins canvis caldria fer, tant de rotulació com possibles obres.
No estamos hablando solo de no binariedad, estamos hablando de personas trans que comienzan su transición, que deben de tener como un espacio seguro, para empezar, que no se sienten seguras o seguros en el baño de hombres o en el baño de mujeres por empezar esa transición, y bueno, pues muchas cosas también, es decir, también pues los chicos trans no tienen a su disposición una papelera para las compresas cuando menstruan, si no han pasado por ese proceso de hormonación o quirúrgico.
Dijous, l'entitat prepara una altra activitat, la darrera del curs, amb un pícnic inclusiu, una proposta consistent en elaborar aliments amb els colors de la bandera LGBTI i la música dels DJs AstraZeneca i Moderna al mateix Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa.
Altres apunts.
L'Hospital de Bellvitge instal·la un piano al vestíbul de consultes externes cedit per l'Associació Pianos Vius, entitat cultural sense ànim de lucre, i que estarà a disposició de tota la comunitat de l'hospital, pacients, acompanyants i professionals del centre que el vulguin tocar. Aquesta iniciativa forma part del projecte Hubbanització de l'hospital, que té per objectiu millorar l'experiència assistencial des de totes les perspectives, tot unint professionalitat amb humanitat. Els autobusos grocs que connecten Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi amb Barcelona, molts d'ells amb parada a l'autovia C31 al Prat, presenten un estat de manteniment deplorable. Així ho denuncien tant les persones usuàries com la plantilla de conductors. També els ajuntaments del Delta, per on passen aquestes línies, han mostrat la seva preocupació del deteriorament inacceptable del servei, així com ho ha fet la plataforma pel transport públic. Els autobusos, molts dels quals tenen gairebé 15 anys, estan envellits i presenten un manteniment deficient i problemes d'accessibilitat. Això es tradueix en avaries i incompliments dels horaris. Aquestes avaries fan que cada dia de mitjana es perdin més de 200 viatges. L'empresa Avanza, operadora de serveis d'aquests busos, ha anunciat que renovarà progressivament la flota amb 136 nous vehicles elèctrics, híbrids i híbrids endollables, i ha demanat disculpes per les habituals incidències. Set minuts i mig per sobre de la una, moment de fer una breu pausa publicitària i tornem de seguida.
He rebut moltes joguines que s'estan repartint ara mateix i les que quedaran les repartirem a associacions i ONG.
Sí, nosaltres hem participat al mercat d'intercanvi de joguines des del primer any i cada vegada ha tingut més acceptació a la nostra escola.
Sembla ser que la feina se va ampliant, és més gran, ja tenim 40 escenes i decorats molt complicats. Farem una muralla romana.
A mi l'ambient del Belén m'encanta per la unió que hi ha, per la col·laboració, la gana de col·laborar que hi ha.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
¿Necesitas cambiar de coche? ¡Tenemos la fórmula! ¿Necesitas pasar por el taller de mecánica, pintura o plancha? ¡Tenemos la fórmula! ¿Tu coche necesita una limpieza? ¡Tenemos la fórmula! ¡En Fórmula Pro! Todos los servicios en Fórmula Pro. Arranca y ven a vernos a Avinguda de Josep Anselm Clavé, 17 y 19, al Prat de Llobregat.
És el moment de revisar la salut del teu somriure. Gaudeix d'un 25% de descompte en estètica dental a instituts odontològics. Activa el blanc de les teves dents amb els nostres emblanquiments. Alinea-les amb ortodòncia invisible i iguala el color i forma del teu somriure amb facetes. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105. Descobreix a Òptica i Audiologia Universitària la col·lecció exclusiva d'ulleres més urbana de Múnich per aquest estiu. Ulleres amb vidres graduats antireflectants o solars per 69 euros i progressius per 119 euros. Visita'ns a la botiga del Prat, a l'Avinguda Verge de Montserrat 127. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Cultura.
L'alimentació sostenible és un dels elements clau per combatre el canvi climàtic i avançar cap a unes relacions humanes més justes. Això és el que defensa l'exposició Menja, actua, impacta, que es pot visitar a la seu de la Fundació Catalana de l'Esplai, aquí al Prat. Ho repassem amb aquesta crònica de la Rocío Santa Eufèmia.
El Centre Esplai de la Fundació Catalana de l'Esplai acull l'exposició Menja, actua, impacta, una mostra sobre alimentació sostenible i saludable. Aquesta és la primera acció emmarcada al projecte Demà, que té com a objectiu crear espais de conscienciació i transformació social i individual al voltant dels grans reptes que afronta la humanitat els propers anys, la sostenibilitat i la convivència. La premissa de la mostra és clara, les accions que fem tenen un impacte directe en el planeta, especialment quan parlem d'alimentació. Així ho destaca Carla Xifra, director d'Innovació i Continguts de Fundesplai i director de l'exposició.
Va al voltant de com menjar canvia el món. És a dir, tenim prou evidències científiques que l'alimentació, és a dir, allò que mengem i com ho mengem ens està perjudicant a nivell de salut i és també una de les principals amenaces de l'estabilitat i la sostenibilitat del planeta. I si ara ja estem fora dels límits de la planeta i fora dels límits de la nostra salut, què passarà quan siguem 10.000 milions de persones al 2050. Hem de prendre opcions de forma urgent.
I és que sovint, quan pensem en canvi climàtic, ens venen al cap fàbriques i vehicles contaminants, però l'impacte de l'alimentació humana és en realitat molt més gran pel medi ambient.
El sistema alimentari és el causant del 30% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El 30% és molt més que totes les emissions dels camions, avions i cotxes junts. Però per contra, quan es parla de polítiques per fer front al canvi climàtic, habitualment no es parla del sistema alimentari i és el que pretén aquesta exposició.
Una de les principals conseqüències del nostre consum és el malbaratament d'aliments. Tenint en compte l'alt cost mediambiental que té produir el que mengem, no ens podem permetre com a societat seguir malbaratant.
Parlem de malbaratament alimentari perquè estem malbaratant un de cada tres aliments que produïm al món i això vol dir malbaratar també tots els recursos, l'energia, l'aigua, la superfície per produir aquests aliments. Diuen que entre el 8 i el 10% de totes aquestes emissions de gas d'efecte hivernacle són conseqüència del malbaratament. Una xifra que hi ha a l'exposició que és molt, molt espectacular és que si aquest malbaratament fos un país, seria el tercer país del món, després de Xina i Estats Units, en emissions de gasos d'efecte hivernacle.
A banda del malbaratament, hi ha altres accions que hem de prendre per tal de reduir el nostre impacte en el medi ambient en l'àmbit de l'alimentació.
Apostar per productes de proximitat i temporada, reduir el consum de productes ultraprocessats que estem tenint actualment, reduir també el consum de proteïna d'origen animal i reduir els envasos i embalatges, no? Que són quatre aspectes que realment hem de posar al damunt de la taula i buscar-hi solucions de forma individual i col·lectiva.
De tot plegat se'n parla en aquesta exposició que rep les visites amb una projecció immersiva que apela directament a cadascuna de les persones que la veuen. Per aquest vídeo s'ha comptat amb el músic Jung Rubelló, que a través d'un rap reclama que deixem de consumir sense pensar i ho fa de forma clara. Cal obrir els ulls abans que la boca.
Obres la boca i tanques els ulls. Quan amaneixes, fregeixes o bulls, passen coses molt grosses. Plàstic, CO2, merda, bosses. Obres la boca i tanques els ulls. Has de saber que molt del que engulls té conseqüències brutals. Deforestació, pol·lució, escalfament global. I la fam creix, i la desigualtat. La terra pateix i seguim fent el mateix. I no aprenem que quan mengem, ho devorem tot.
Trobareu una entrada molt sorprenent que posa la pell de gallina, amb un audiovisual immersiu, que és un rap cantat pel Jung Rubelló, i que ens situa molt, molt clarament i molt punyentment doncs, aquesta necessitat i aquesta urgència de canviar. No? Ens convida a deixar de menjar amb els ulls tancats i poder-los obrir per adonar-nos de tot el que hi ha al darrere, no? I veure que podem fer les coses d'una altra forma.
A partir d'aquí, la mostra té diversos espais interactius i d'informació que permeten a les visites reflexionar sobre les seves accions i com poden canviar el planeta. L'exposició s'ha pensat perquè tothom pugui gaudir-la i aprofitar-ne l'aprenentatge.
Té molts llenguatges diferents. La gent que s'hi vulgui quedar llegint textos, escoltant entrevistes a persones expertes, visualitzant dades de forma molt sorprenent i molt simple, no? Però a la vegada també doncs, té altres espais, no? Hi ha un tercer espai, per exemple, molt important, que és tota una sala plena de miralls, que quan tu hi entres et col·loques davant del mirall i, per tant, et col·loques en primera persona davant d'aquests reptes que es comentava abans, no? Però també de forma col·lectiva, perquè al moment que hi entren 5 persones, les dades que mostren aquesta sala de miralls s'actualitzen en funció de les 5 persones, no? I, per exemple, si aquestes 5 persones que hi ha ara mateix en aquesta sala deixessin de menjar un sol tall de carn a la setmana, quants metres quadrats de sol s'alliberarien, quantes emissions de gasos d'efecte hivernacle s'estalviarien, etc.
Al final de l'espai expositiu, la mostra ens planteja un repte, el de buscar solucions a la nostra forma de relacionar-nos, consumir, produir aliments, tenint en compte les opinions de tothom. És el que s'anomena mercat de solucions.
No hi ha una llista de fes això, després això, després això, sinó que planteja són debats. I fins i tot els convida la gent que a través d'una enquesta interactiva doncs opini sobre aquella solució, si la veu bé, si la veu correcta, si la veu factible, si no la veu factible de cap de les maneres, i aquesta visualització de dades es veu a temps real a una gran pantalla que hi ha a l'exposició, de tal manera que, per exemple, veurem qui està més disposat a menjar insectes, si la gent gran o la gent jove, què opina la gent vegana de la carn vegetal, per exemple, no? Entre moltes altres preguntes que es fan.
A banda de la mostra, les persones visitants a l'exposició podran participar a diverses activitats paral·leles i complementàries, com una sortida a espigolar o visites al CRAM o als espais naturals, entre d'altres. També es treballa amb alumnat per tal de fer visites entre setmana amb activitats que complementen el que es mostra a l'exposició.
Els matins venen tot de grups escolars, des d'educació infantil fins a graus superiors i graus formatius, i que fan aquesta visita comentada i complementen aquesta visita amb un conjunt de tallers. Tallers que són més de ciència per veure com es transformen els aliments, tallers que són més de jocs de simulació per comprendre i insertar dintre de problemàtiques globals, o tallers que són molt més sensorials per comprendre també aquests aliments, quines textures, quins gustos, etc. No?
Podeu consultar tota la informació referent a la mostra de Fundesplai al web menjaactuaimpacta.org.
Esports.
I moment ara de repassar els esports de la mà de la Míriam Roures. Míriam, bona tarda.
Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat 2022-2023 ha començat a rodar aquest dimarts al Municipal Sagné. L'equip pretenc ha tornat als entrenaments per començar a preparar el nou curs a la Segona Federació. Arrenca una pretemporada que tornarà a ser llarga, de més de 7 setmanes per arribar en òptimes condicions a l'inici del campionat de Lliga, que està fixat per al cap de setmana del 3 i el 4 de setembre, i cohesionar així una plantilla que torna a ser molt renovada, amb 9 continuïtats i 14 fitxatges. Escoltem a l'entrenador del conjunt Pota Lava, Pedro Dolere, i el capità del primer equip, Alberto Padilla.
Màxima il·lusió, moltes cares noves, aquest any un altre cop tenim... crec que són 15 jugadors nous i bueno, al final hem d'intentar pues, acoblar-los el més ràpid possible. Gent jove, també gent amb experiència, bueno, una barreja i bueno, com sempre creiem que és una mica la fórmula de l'èxit i hem de seguir amb això. Gent que sap on està i tal i gent que té molta fam per arribar i bueno, això és el que hem fet, intentar fer una plantilla compensada. Amb dobles posicions, jugadors en dobles posicions i gent que també tingui l'opció de jugar en diversos jocs i bueno, a veure si hem encertat.
Sembla que va ser ahir quan vam acabar Ebro, però bueno, ara ja ha començat la pretemporada amb un equip una altra vegada mig nou i bueno, les sensacions crec que seran bones i bueno, ja ara començarem com el primer dia. Bueno, la diferència d'aquest any és que jo crec que la renovació ha sigut més, no, que altres anys. Hem mantingut una mica el que dius tu al bloc, no, sobretot com l'eix central de la plantilla i a partir d'aquí pues, bueno, les incorporacions gent nova, gent jove, gent amb experiència, bueno, i crec que és una combinació que crec que serà positiva i, bueno, i a partir d'aquí pues, veurem com van els partits de pretemporada i el que et dic, crec que serà una bona pretemporada amb gent renovada i, bueno, i veurem a veure com va tot.
El cos tècnic de l'equip, conjuntament amb la secretaria tècnica del club, han plantejat 7 setmanes de preparació amb sessions dobles de matí i tarda a partir de la propera setmana, i on es disputarien fins a 7 partits amistosos amb rivals de primera catalana, tercera i segona federació, però que estaran condicionats per les eliminatòries de Copa Catalunya. Així ha dissenyat la pretemporada l'entrenador Pedro Dolera.
No sabíem si començava la Lliga l'última d'agost o la primera de setembre, per això van decidir començar avui. Aquesta primera setmana és una setmana de reentré, d'intentar entrenar un dia solament i que la gent agafi el ritme a les seves cames, perquè al final venen de fer coses ells individualment, però no és el mateix. I a partir de la setmana que ve ja comencem amb sessions dobles, durant 3 setmanes, i a poc a poc aniran trobant-se millor. La setmana 4 i 5 seran dures, però creiem que al final arribarem a la pretemporada, a final de pretemporada, amb un mínim per poder competir bé al primer partit de Lliga. Al final teníem ja més o menys tot dissenyat, però clar, al ficar-se pel mig de la Copa Catalunya farà que tot sigui una aventura. Perquè si passes una cosa, si no passes una altra, si ens trobem, si el rival que hem decidit jugar per jugar té copa no podrà jugar, i ens farà que tinguéssim que modificar molt la pretemporada. De fet, ja ens ha passat que la primera setmana de l'OFPI ja jugàvem dissabte i diumenge, i al final juguem dissabte i el partit de diumenge l'hem passat el dimecres següent. Això serà un continu, però les pretemporades, com dic jo, es fan a llapis, i durant tots aquests dies anirem canviant sobre la marxa.
D'aquestes 7 setmanes de preparació també en parla el capità. Escoltem de nou Alberto Padilla.
Sí que és veritat que la pretemporada, al final, són, sembla que 7 setmanes amb una setmana, crec que és el començament de la Lliga. I les pretemporades, al final, el que es tracta és d'agafar ritme, d'agafar una mica el to, no? de com a equip, agafar una mica els mecanismes també del que vol el míster, i en aquesta línia anirem.
El primer amistós serà davant l'Espanyol B el 31 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque, i després contra el Vilafranca a domicili el 10 d'agost. I a partir d'aquí el calendari dependrà de si l'equip passa de ronda a la Copa Catalunya. Està previst jugar contra el Castelldefels, el Sagné, el 13 d'agost, també a casa contra la Muntanyesa el dia 20 i al camp del Vilassar el dia següent. El darrer amistós de la pretemporada serà contra l'Hospitalet i s'aprofitarà per fer la presentació de l'equip davant l'afició al Sagné el pròxim 28 d'agost, a una setmana tot just de començar la Lliga. Enmig dels amistosos també es disputaran 3 eliminatòries de la Copa Catalunya. La primera, el 16 de final, que ja està sortejat, el Prat s'enfrontarà a l'Hospitalet el 6 d'agost al camp de la Feixa Llarga. Tot per arribar amb òptimes condicions a l'inici de Lliga de la segona federació el cap de setmana del 3 i el 4 de setembre. Un nou curs a la categoria, complicat amb una segona federació, el grup 3 encara més competitiva amb els canvis d'agrupacions. Els equips catalans han quedat aparellats amb una part dels aragonesos, amb l'Ebro, el Teruel i el Zaragoza B. També amb els balears, que són l'Ibiza i les Islas Pitiusas, el Mallorca B i la Penya Deportiva, i els valencians, l'Atlético Saguntino, l'Hèrcules, d'Alacant, l'Alzira i el València Mestalla. De la dificultat del grup de segona federació en parla el míster Pedro Dolera i el capità Alberto Padilla.
Crec que és el grup més difícil d'Espanya, al final tothom ho sap, la competitivitat que hi haurà serà màxima. Si l'any passat va ser difícil, aquest any encara ho és més, i això ho hem de saber. Al final, a partir d'aquí, l'objectiu, com sempre, és intentar salvar-nos el més ràpid possible. I si podem gaudir d'una experiència com l'any passat, d'intentar fer alguna cosa més, pues serà el que voldrem. Vull dir, al final no té més secret. Vull dir, nosaltres som un grup optimista, un grup amb ganes, un grup amb fam. El club també, hi ha hagut un canvi, tothom vol fer un any el millor possible, però la realitat de la Lliga i dels rivals són els que són, i nosaltres hem d'anar setmana a setmana treballant bé i competint com hem fet cada any.
Prat sempre és un club on tenim que mirar la salvació, que és el primer objectiu de la temporada, i crec que l'únic. Al final sí que és veritat que al canvi de grup han vingut equips més potents, no? Com l'Hèrcules, tornen als filials, no? Com el València Mestalla, el Saragossa B, Mallorca B, però una lliga suposo que serà molt igualada com sempre, molt competitiva, i crec que tenim que seguir una mica amb la línia dels últims anys, que al final és a casa ser forts, i fora intentar treure el màxim que puguem.
La plantilla de 23 jugadors ha començat a rodar aquest dimarts al Municipal Sagnier amb la única baixa d'Héctor Rodríguez, però amb les incorporacions de 4 jugadors procedents del filial, el porter Pablo, el defensa Román Alegre, el migcampista Joel Sánchez i el davanter Aleix Díaz. Parlem de bàsquet, la jugadora pretenca Xènia Cavaller canviarà d'aires aquesta propera temporada després de ser transferida d'universitat nord-americana. La pretenca jugarà el proper curs en els Mount Mercy Mustangs, equip de bàsquet femení de la Mount Mercy University de la ciutat de Cedars Rapids, a l'estat d'Iowa. Els Mount Mercy Mustangs competeixen a la Lliga NAIAC, la National Association of Intercollege Athletics, una de les diferents lligues universitàries de desenvolupament de les diferents disciplines esportives. Aquesta serà la quarta temporada de la pretenca a les lligues universitàries nord-americanes, després del seu pas el curs passat pels Nighthawks de la Thomas University de Thomasville, a Carolina del Nord, i dels dos primers anys que els va passar als Dodge City Community College de Kansas. I més bàsquet, perquè aquest dimarts ha arrencat la concentració de la selecció espanyola de bàsquet sub-18 femenina a Santa Cruz de Tenerife per preparar la seva participació en el proper europeu de la categoria a Grècia d'aquest mes d'agost. En la convocatòria, a les Canàries, hi figura una pretenca, Judit Oliva, jugadora del júnior del Barça Sant Feliuenc. La pretenca farà tota la preparació de la selecció i espera entrar en la llista definitiva de l'equip que finalment competirà en el Campionat d'Europa del 6 al 14 d'agost a Grècia. La selecció disputarà un torneig internacional de preparació del 22 al 24 de juliol a Tenerife i després el 31 de juliol al 3 d'agost a Bordeus. La llista definitiva per l'europeu es donarà a conèixer quan acabi el torneig a Bordeus. Si Oliva acaba entrant en la llista en la convocatòria definitiva, serà la primera jugadora de bàsquet del Prat, pretenca, que participa en una competició oficial internacional amb alguna de les seleccions nacionals base.
Fins aquí l'informatiu d'avui. La informació local torna aquesta tarda amb els butlletins informatius a partir de les 5. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
Bon dia. La jornada d'enguany ha girat al voltant del repte del relleu generacional en el sector agrari.
Connexió amb la primera valoració que fan els representants polítics en clau local, evidentment, que tenim a l'Ajuntament del Prat.
Moment per conèixer l'actualitat esportiva amb Míriam Roures. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat ha anunciat aquest dimecres el seu primer fitxatge en aquest mercat d'hivern.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Avui parlarem d'odontologia infantil. A partir de quina edat és aconsellable portar els nens al dentista? Entre els 2 i 3 anys, un cop han aparegut totes les dents temporals, sobretot per al control de possibles càries, la millor opció és planificar una visita familiar a la consulta. Amb més de 30 anys d'experiència a instituts odontològics, posem a la teva disposició una trentena de clíniques dentals pròpies amb els millors professionals i la tecnologia més avançada. Quan han de començar a rentar-se les dents als infants i amb quina freqüència? Des del moment en què surt la primera dent, 2 cops al dia. Haurem de tenir en compte que són petits i els haurem d'ajudar perquè així, a poc, ells mateixos vagin aprenent a fer-ho bé. Quan l'infant ja és autònom, pot continuar fent-ho 2 cops al dia. Des d'instituts odontològics portem a terme el programa Dentiducació per ensenyar a les criatures a tenir cura de les seves dents. De raspalls n'hi ha de molts tipus, però serveix qualsevol? Quin tipus de raspall i pasta de dents són els més adients per als més petits? Per evitar fer malbé les genives i no provocar recessions, recomanem un raspall tou de la mida adequada i utilitzar un dentífric que contingui una baixa concentració de fluor. Per què és important l'ortodòncia infantil? És important detectar de manera prematura qualsevol problema en l'alineació de les dents, la mossegada o l'estructura òssia de la mandíbula i actuar durant els períodes de creixement, quan és més fàcil posar-hi solució. A partir de quina edat s'acostuma a recomanar un tractament d'ortodòncia? Tot depèn de les necessitats de cada nen o nena. Generalment cal actuar-hi entre els 10 i 12 anys, però en els casos complexos es pot plantejar començar abans amb aparells externs o removibles que no es puguin empassar. I quin tipus d'ortodòncia és millor, la invisible o la convencional? Els alineadors invisibles són més còmodes i estètics, però plantegen un petit problema: la necessitat que els nanos compleixin amb els horaris i que els portin tot el temps necessari durant el dia. Ara bé, què passa? Avui parlarem d'odontologia infantil. A partir de quina edat és aconsellable portar els nens al dentista? Entre els 2 i 3 anys, un cop han aparegut totes les dents temporals, sobretot per al control de possibles càries. La millor opció és planificar una visita familiar a la consulta. Amb més de 30 anys d'experiència a instituts odontològics, posem a la teva disposició una trentena de clíniques dentals